Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí de dijous, 8 de maig del 2025, ara mateix a la Bisbal hi tenim 10 graus, a Palafrugell 12, Torroella 11. Avui al Baix Empordà el matí serà assolellat, però a la tarda els núvols guanyaran terreny i podrien deixar algun ruixat a l'interior. Les temperatures es mantindran similars a les d'ahir i el vent de sud bufarà a la tarda amb el mar tranquil. Avui al Supermatí explicarem que l'atur ha tornat a baixar amb força a les comarques de Girona gràcies al començament de la temporada turística. A Calonge han expulsat del país un home amb més de 20 detencions per robatoris i molta violència, i a Palafrugell la policia ha desmantellat un grup organitzat que robava cablejat i coure d'un conducte que hi ha sota l'autovia entre Palafrugell i Calella. A la Bisbal, l'alcalde i el cap de l'oposició han xocat per la gestió de l'aigua i la neteja en un cara a cara intens del govern i oposició, i també us explicarem com serà el Festival Palarobòtica 2025, que comença avui a Palafrugell amb activitats per totes les edats. I també repassarem quines platges del Baix Empordà han obtingut aquest any la bandera blava i quines no, i quines ja fa molts anys que ja no entren en aquest joc. Són les 8 i pràcticament 2 minuts, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Avui al Supermatí entrevistarem en Martí Sabrià. És director de la Fundació Jordi Comas Matamala, que d'aquí una setmana i un dia organitzen una nova edició de les jornades Turisme, Territori i Societat a l'Auditori del Cap Roig de Calella de Palafrugell. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, bon dia a tothom.
Carla Saló.
Bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'atur ha baixat un 4% a les comarques de Girona durant l'abril i aquest mes tanca amb 1.169 desocupats menys.
Percentualment, aquest és el descens més elevat de Catalunya. Les vacances de Setmana Santa, que marquen l'inici de la temporada turística, han contribuït a generar ocupació i reduir la xifra d'aturats. Tan sols durant aquest mes, les comarques gironines han creat gairebé 12.000 llocs de treball. I si es passa la lupa per sectors, de tots aquells aturats han trobat feina 8 de cada 10. En concret, 987 ho han fet al sector serveis.
Detenen i expulsen un home que acumulava 20 detencions per robatori a Calonge.
La Policia Nacional va actuar conjuntament amb la policia local de Calonge en un operatiu que es va concentrar en l'immoble on l'home dormia de forma il·legal. Ja sabien que era un delinqüent habitual i mostrava molta agressivitat. Per això, generava una situació d'inseguretat i alarma social entre els veïns pel seu comportament.
I a Palafrugell, la policia local ha detingut 5 persones mentre presumptament robaven cablejat en una zona de vianants del municipi, cablejat de coure. El grup hauria retirat també fibra òptica d'un conducte subterrani i carregava material en una furgoneta, on es van trobar prop de 850 quilos de coure. La investigació continua oberta perquè podria haver alguna persona més implicada. Tres minuts i mig passen de les 8. L'alcalde de la Bisbal i el cap de l'oposició confronten models de ciutat al primer programa de govern i oposició d'aquest mandat.
Òscar Aparicio i Enric Marquès debaten sobre grans temes d'actualitat al municipi, com són la neteja, el servei de l'aigua, el projecte del nou geriàtric, la seguretat o la polèmica entre entitats. Tot això en un programa que s'ha estrenat aquesta nit i que es pot recuperar sencer a radiocapital.cat.
El Palarobòtica 2025 se celebra aquest dijous i divendres a Palafrugell amb activitats per alumnes de totes les edats. El festival proposa tallers de programació, robòtica i impressió 3D. La regidora d'Educació, Lluïsa Teixidor, explica a Ràdio Palafrugell que l'objectiu és fomentar la creativitat, el pensament tecnològic i la col·laboració entre escoles a través de disciplines STEAM. De seguida explicarem què és això de l'STEAM. Diversos temes turístics. 11 platges i 2 ports del Baix Empordà obtenen la bandera blava aquest 2025.
La bandera blava és un reconeixement que atorga la Fundació per l'Educació Ambiental en col·laboració amb l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. Els ajuntaments costaners hi poden optar voluntàriament i només la reben aquelles platges i ports que compleixen criteris estrictes de qualitat, serveis i sostenibilitat.
El Vivid 2025 tanca la 12a edició amb una ocupació del 92% i més de 2.400 participants.
De les 60
activitats organitzades, 35 van exaurir totes les entrades i 15 van haver d'ampliar les places per la gran demanda. Els esmorzars entre vinyes han estat l'activitat amb més èxit, amb prop de 450 participants, i s'han celebrat en espais naturals singulars, maridant vins de la Ruta del Vi, denominació d'origen Empordà, amb plats de xefs locals.
I tres càmpings gironins reben el premi AXI Awards 2025.
El Sénia Cala Gogó Internacional ha rebut el guardó per millor ubicació, el Bellaterra per ser el més divertit per a nens i l'Àmfora per la millor infraestructura sanitària.
I també hem d'explicar que hem entrevistat els responsables de la investigació científica que ha detectat el que us explicàvem, la presència del duc, una espècie molt característica de les Illes Medes que s'havia perdut i que ha tornat aquest any a les Illes Medes.
Aquesta troballa és excepcional, ja que el més habitual és trobar dues cries per niu i només en casos molt puntuals se n'han detectat quatre. La presència d'aquestes cries reforça el valor de les meres com a espai clau per a la conservació d'aquest gran rapinyaire nocturn. En vam parlar supermatí d'ahir amb el biòleg i tècnic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Albert Burgos.
Gràcies, Carla.
El supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que el Vaticà avui, segon dia de conclave per escollir el nou papa de Roma. Aquest dijous, avui, hi haurà quatre votacions que podrien ser decisives després que ahir la fumata fos negra i milers de persones esperessin hores a la plaça de Sant Pere. El Parlament ha aprovat per sorpresa l'increment de la taxa turística en contra del que volia el govern. Tot i que l'executiu pretenia ajornar-la fins a la tardor, el vot dels Comuns i Junts han fet que l'augment sigui efectiu des de l'1 de maig. Avui entrevistarem en Martí Sabrià per les jornades Jordi Comas Matamala que organitzen la setmana que ve a Calella de Palafrugell, però m'agradaria que parléssim també amb ell del comentari que va fer en aquest programa ell mateix aquest dimarts, en què defensava aquest increment de la taxa turística. Ell, des del sector turístic, des de la promoció turística, defensava que pugés la taxa turística. Ara de seguida en parlarem amb ell. Pedro Sánchez defensa que les renovables no són les responsables del tall elèctric del 28 d'abril i anuncia mesures per reforçar el sistema. El Congrés també s'ha demostrat disposat a parlar sobre les nuclears, però en condicions estrictes de mantenir el seu tancament el 2035. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que es construiran més de 21.000 habitatges socials en 221 municipis. Diu que és un pas endavant, però insuficient, i es compromet a seguir intervenint al mercat si cal. El Tribunal Suprem ha condemnat Ibercaja a retornar 93.000 euros a un client víctima de phishing. La sentència diu que l'entitat no va detectar 15 transferències sospitoses en una sola nit i descarta negligència per part de l'afectat. I també el Suprem, la Fiscalia, demana condemnar Dani Alves i acusa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'actuar de manera arbitrària en la seva absolució. Critica que el Tribunal ha posat en dubte la víctima amb una interpretació errònia i cruel de les proves.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 8 minuts, dijous 8 de maig del 2025. Avui esperem que els núvols vagin guanyant terreny al llarg del dia. La primera meitat de la jornada, el sol serà el protagonista. I com sol ser habitual aquests últims dies, arribaran núvols per l'interior a la tarda que deixaran el cel més tapat. Esperem, això sí, algun ruixat o tempesta a l'interior de la comarca. Serà menys probable arran de mar. La temperatura no canviarà gaire, per tant continuarem amb un mar ben tranquil, amb vent de sud a la tarda, i demà divendres tornarà a ser un dia tapat i amb ruixats al llarg del dia. El comentari del dia avui ens l'envia l'exconsellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
El dia 3 de maig, al Teatre Municipal de Girona, es va presentar el nou disc de sardanes del mestre Josep Cassú. Ell mateix va dirigir la cobla, la principal de la Bisbal. El seu fill Francesc, actual director, va exercir de mestre de cerimònies i van interpretar les 14 sardanes del disc amicalment, títol que defineix bé el contingut. Perquè les noves sardanes de Cassú estan dedicades als amics de la família Cassú Jordi, entre els quals tinc la sort de comptar-me. Ell fa la música i la seva esposa, la poeta Carme Jordi, hi posa els títols i els acompanya amb un haiku. Aquestes són les sardanes del nou disc. De Sant Gregori Estan, Creativació, Sota l'ombra dels arbres, Míriam, Nadals al Masanès, de Mieres a Banyoles, Sigues feliç, el passeig de la Francina, Gratitud, Mar de setembre, Marta, Bufant espelmes, Caminant junts, Damunt la pia fusta. Voldria destacar la sardana dedicada a Francina Boris, la primera veu de Ràdio Girona, on va debutar l'any 1929 amb només 14 anys, i a qui la ciutat de Girona l'any passat li va dedicar un passeig i una escultura amb aquesta inscripció. Homenatge a na Francina Boris, locutora de ràdio i promotora de la sardana. Una sardana d'aquest disc que té un valor personal especial per a mi és Sota l'ombra dels arbres. Aquesta peça, que vaig tenir l'honor que el mestre em dediqués, porta en el seu títol el record d'un llibre que m'estimo molt, Els arbres, que vaig publicar l'any 1986. Me n'agrada tot d'aquesta sardana: la música, els versos de Josep Llupià que l'acompanyen, el fet que neixi d'un llibre en el qual vaig explorar la meva relació amb els arbres a través de la mitologia, l'art, la literatura, els records d'infantesa, els records de viatges, sempre amb els arbres com a protagonistes i fil conductor. Em sento immensament agraïda a Josep Cassú per regalar-me aquesta sardana, estrenada el dia de Sant Narcís de 2024 a l'Auditori de Girona. I sé que el meu pare i el meu avi també estan molt contents i agraïts. El meu avi Teodoro Vilallonga va ser fiscorn, com Cassú, a les cobles La Lira i La Principal de Sant Celoni. El meu pare em va transmetre la passió per la sardana. Que Josep Cassú hagi enregistrat un nou disc de sardanes és motiu de celebració, per la inesgotable capacitat de creació del mestre, pel seu entusiasme vital com la primera sardana que va escriure, per mantenir ben viva la tradició de la música que més ens identifica, pel seu mestratge constant. Cassú, amb la seva sensibilitat profunda i amb la seva excel·lència compositiva, aconsegueix atrapar l'essència de la sardana, donant-li una dimensió que parla directament al sentiment de qui l'escolta, que ens parla el cor.
Gràcies, Maria Àngela Vilallonga.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
2:15 del matí, dijous 8 de maig del 2025. Això és el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. D'aquí una setmana, dijous de la setmana que ve, l'Auditori dels Jardins de Cap Roig acull la novena edició Turisme, Territori i Societat, que impulsa la Fundació Jordi Comas Matamala. Unes jornades que serviran aquest any per reflexionar sobre temes com la intel·ligència artificial, la gastronomia o la cultura vinculades al turisme. Per parlar de les jornades, ens visita el director de la Fundació Jordi com es Matamala, en Martí Sabrià. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abordeu aquest any temes com la intel·ligència artificial aplicada al turisme i també la identitat gastronòmica. La intel·ligència artificial aplicada al turisme ja és una realitat?
Bé, en part sí. Fa temps que hem delegat, diguéssim, una part de les tasques habituals d'un establiment turístic, bàsicament el tema de la venda, en mans de sistemes artificials que faciliten la compra, que la fan àgil, que et permet comparar preus, i per tant hem de veure fins a quin punt aquesta intel·ligència artificial va prenent, diguéssim, una part de l'ànima del sector turístic, que mai podrà prescindir del factor humà, atès que es tracta d'una activitat de serveis, i una de les coses que més ens satisfà quan viatgem, quan fem turisme, és que algú ens porti el plat a taula, que algú ens expliqui què podem fer en aquella ciutat.
Sí, és a dir, els gatets que fan de cambrer al sector de la Costa Brava és difícil.
Sí, per això t'he dit que crec que no estem en aquesta línia, però sí que és cert que hem de, que hem d'indagar quines altres aportacions ens pot fer la intel·ligència, bàsicament en els temes de gestió i d'informació.
En l'àmbit de la intel·ligència artificial, bé, ho expliquem, això seran diverses taules rodones amb un periodista que les modera, a l'Auditori del Cap Roig, dijous a la setmana que ve, durant
dijous.
Tot el dia. Dijous.
En l'àmbit de la... un quart de deu...
Sí. Digues. No, perdona tu.
No, deia d'un quart de deu del matí fins a l'hora de dinar. Mm-hmm. Sí.
Dijous, la primera parlarà sobre les aigües, que no sé si la idea és un tema sequera, vinculació amb el turisme.
Bé, és un plural que reflexiona sobre dues coses. El José Luis Vicente és un especialista en oceans, per tant parlarem de la pujada de l'aigua del mar i la possibilitat de la desaparició de certes platges del nostre litoral a les properes dues dècades. I, per l'altra banda, el Joan Gaia és un especialista d'aigua de boca, de distribució urbana, i, per tant, també parlarem de com podem superar aquests períodes d'angoixa que hem patit amb la sequera, sí.
Això, moderat per en Xavier Grasset, que també ja és un habitual. Després, sí. Sobre la intel·ligència artificial, m'interessa perquè porteu especialistes en intel·ligència artificial que segurament explicaran les opcions que hi ha per adaptar-les al turisme, però teniu el president de la Fundació.cat, en Genís Roca, que és un dels grans experts en el tema, i la Carina Gibert, que no la conec, però que, sent enginyera informàtica...
És la presidenta del Col·legi d'Enginyers, precisament d'intel·ligència artificial, per tant és una especialista, una professora de l'UPC, i per tant esperem que aquí també es pugui produir un debat encès sobre això, sobre el bé i el mal de la intel·ligència artificial.
Uh-huh. Perquè segurament hi ha molts àmbits per descobrir i el que deies, molts àmbits que val més que no descobrim en la intel·ligència artificial aplicada al turisme.
Pot ser. No em considero un especialista en el tema, per tant, el que estic és pendent de saber què ens diuen aquests dos, que sí que en saben moltíssim.
Uh-huh. Propostes turístiques emergents a l'Empordà.
Bé, això és una novetat aquest any. Sí. Ens ha semblat que Cap Roig aplega molta gent procedent de pràcticament d'arreu de Catalunya, regidors de turisme de les comarques barcelonines o tarragonines, empresaris, i ens va semblar que nosaltres, que sempre hem presumit d'anar un pas per davant, diguéssim, en les propostes turístiques, hi havia tres coses que realment eren referents arreu del país i potser de l'Estat, que són, per una banda, Peralada com a destinació no només enoturística, sinó també arquitectònica. Aquest projecte del Girona amb l'empresa Puma de crear un campus permanent a Vilablareig i, per tant, tenir futbolistes emergents europeus tot l'any a Girona, amb el que vol dir també de trànsit turístic, de famílies que venen, etcètera, etcètera. I finalment aquesta iniciativa de joventuts musicals a Tarruella, que si es aconsegueix fer una realitat, que sembla que sí, el primer festival fora de temporada que tindrem a l'Empordà, que és Brots, és un festival amb micropobles empordanesos, buscant una aparició del rere país encara més, però el rere país no tan conegut, ni Pals, ni Monells, ni Pere Tallada, sinó Sant Iscle, Fontclara, Foixà, és a dir, espais poc coneguts turísticament, per fer un festival multiart de música, cinema, dansa i arts digitals en plena tardor, l'últim cap de setmana d'octubre, novembre. Per tant, són tres propostes que aprofitem l'auditori per explicar-nos d'una manera molt breu, 5 minuts, cada una, però per posar, diguéssim, en l'escenari tres projectes que s'estan configurant en aquest país que ens semblen transcendents turísticament de cara al futur.
Això ho moderarà en Miquel 40, el director de Ràdio Capital.
Exactament.
Identitat gastronòmica de la destinació, això ja és un clàssic i un tema a defensar.
Sí, però és una mica provocar la discussió sobre si aquest èxit en la cuina creativa, diguéssim, si l'èxit del Ferran, del Joan o del Disfrutar ha deixat massa en segon terme la nostra cuina tradicional i clàssica, i per tant en Nando, que és un defensor d'aquesta cuina més mostrada, més de sempre, davant del Joan, que és un dels grans creadors mundials Li tirem una manera de que reflexionem sobre la necessitat de l'encaix i de que en un moment en què tot és universal, quan un turista ve a Catalunya ha de trobar cuina nostrada, ha de trobar una escudella a l'hivern i ha de trobar, jo què sé, un suquet de peix a l'estiu a les cartes dels millors restaurants del territori. Per tant, la discussió va per aquí, la moderarà o la impulsarà la Trinitat Gilbert de l'Ara i, per tant, crec que serà una taula també per experts i per aficionats molt interessant.
L'últim eix és el de la cultura i, en concret, l'oferta cultural de les destinacions turístiques. Aquí ve noms importants també, el secretari d'Estat de Cultura, en Jordi Martí Grau, també el delegat de Prisa Mèdia Catalunya, en Jaume Serra, i l'Ingrid Guardiola, que és realitzadora, productora i assagista cultural catalana. Aquí què és el que voleu debatre?
Volem posar el dit a la llaga sobre la centralitat cultural. Val. És a dir, ens sembla que tot passa a les grans ciutats, que la zona turística sí que sigui capaç de crear una proposta de festivals d'estiu, Cap Roig, Fortaferrada, Peralada, Torroella, prou interessant, però totes acaben el 20 d'agost i que estem parlant tot el dia d'estacionalitzar, de portar turistes a la primavera i la tardor, i la primavera i la tardor no passa absolutament res en l'àmbit cultural, exceptuant petites xispes, com Flors i Violes, molt, molt respectable i molt interessant, però no pas una cosa pensada també pel turista. Per tant, la idea és una mica aquesta, posar entre l'espasa i la paret el secretari d'Estat en aquest tema de dir algú ha de pensar en una programació cultural pensada per aquest prop de 90 milions de visitants que l'Espanya i els més de 20 milions de visitants que tindrà Catalunya estrangers. És a dir, que per tant no ens podem limitar a ensenyar les platges i el nostre patrimoni monumental, que sí, que ho hem de fer, i el nostre paisatge, però també l'hem de dotar de continguts, perquè al final és una competició la destinació turística molt bèstia i per tant competim amb el món sencer actualment, perquè tot el món és una destinació turística i llavors la nostra ha de tenir continguts més enllà d'aquests que ja té, que són nostres i que no els pot arrencar ningú, que és el paisatge i el patrimoni monumental.
Per tant, incorporar la cultura al relat més enllà de festivals, per exemple?
Sí, efectivament. Que la cultura sigui un dia a dia evident, que estigui més dotada i que ens permeti fer coses com això que he explicat, com això del Brots, que això del Brots sigui una realitat i un festival d'octubre, novembre, molt descentralitzat, molt fora dels grans espais habituals, doncs tingui cabuda, tingui vida i tingui, com malauradament ha de tenir la cultura, recursos públics, perquè si no és impossible d'executar.
M'interessa també saber, i això ja ho veurem en aquesta taula rodona, quins han de ser els elements diferencials culturals de l'Empordà respecte a altres destinacions que la situïn en un panorama de primer nivell mundial.
Bé, espero que les conclusions de la taula portin coses d'aquest tipus, és a dir, cadascú té, diguéssim, una mica els seus criteris propis, però bueno, vull dir, tenim un Thyssen de Sant Feliu que no s'acaba d'executar, tenim una Fundació Vilacasa, és a dir, tenim una oferta permanent de cultura molt interessant, però molt poc adaptada a la demanda turística, i llavors el que és més temes de programació, això que dic, és a dir, els nostres festivals acaben tots el 20 d'agost, quan estem parlant repeteixo, de l'estacionalització, i tenim un setembre espectacular turísticament els últims de la pandèmia cap aquí, els setembres i fins i tot els octubres han sigut uns mesos d'un trànsit turístic magnífic, amb un públic a més, s'ha de dir, que no va tant en criatures i que no requereix tant l'espai obert de la platja i el mar, sinó que requereix això, continguts. I, per tant, això ho hem de reflexionar si volem continuar sent la destinació primera de Catalunya i la que sigui capaç de trencar esquemes. Ho vam fer amb la gastronomia als anys 80 amb la cuina de l'Empordanet i les mostres de garbinades de peix de roca, d'arròs i no sé què, i ho hem de saber fer amb cultura.
Són jornades especialitzades per especialistes o obertes al públic?
No, estan obertes al públic perquè al final tot això ens afecta a tots els que vivim aquí, diria. És el nostre dia a dia, menjar bé, tenir aigua a la boca, o això que dèiem ara, o tenir una oferta cultural de primera fila, perquè jo m'he cansat de repetir que tenir turisme en un moment determinat pot ser una mica agobiant per algú, però al final, si no tinguéssim turisme, no tindríem l'oferta cultural ni gastronòmica que tenim. I els que vivim tot l'any la disfrutem sempre que aquesta possibilitat. Per tant, com més bé ho fem de cara al turisme, més bé o més coses o més oferta o més béns ho passarem els que vivim aquí tot l'any. Per tant, tothom que tingui una mica aquest desig, aquesta pretensió, Cap Roig trobarà continguts que li agradaran, segur.
Inscripcions on es poden fer? Cal apuntar-se?
Directament a la web de la Fundació, la inscripció val 35 euros, que inclou el dinar que posterior es fa i que, a més, permet dialogar amb els ponents, perquè estaran tots allà, i, per tant, és un espai obert en què aquest aproximadament 180 persones que queden a Cap Roig ens acabarem trobant al final en un dinar a peu dret, xerrant uns amb els altres.
Molt bé. Volia parlar, ja que em parlaves de com gaudim la gent d'aquí del turisme i les conseqüències del turisme, avui explicàvem que l'increment de la taxa turística s'ha aprovat al Parlament, tot i que el govern no ho volia, i l'altre dia parlàvem en aquest mateix programa, feies un comentari dimarts, en què feies referència també a la reivindicació que havien fet el sector turístic de les comarques de Girona, en què ells demanaven doncs, que no s'incrementi la taxa turística, tu defensaves que cal pujar-la. Em va sorprendre, des del punt de vista també turístic, com és el teu, el consultoria turística, que defensis aquest increment de la taxa turística. Per què cal pujar-la?
Bé, perquè... Bueno, cal pujar-la perquè jo la vaig defensar el 2014 quan ningú la volia, però és que la tenia a mitja Europa. És a dir, és normal, això ho dèiem abans, tenim companys, tenim veïns que els sembla que el turisme ens resta més que no ens dona, cosa que jo estic absolutament en contra, però hem de poder explicar també a aquests veïns que els turistes paguen una part important d'uns serveis públics que per nosaltres són essencials, tenir les platges netes, tenir serveis de socorrisme a la platja, tenir un reforç de policia municipal, per tant, hem de fer que el turista contribueixi a això. I el turista ho fa de bon grat. Jo no sé, el meu últim viatge ha estat a Itàlia i jo he pagat de mitjana entre 6 i 9 euros cada nit per dormir en un hotel com a taxa turística, per tant, i això no fa que jo deixi d'anar a un lloc que em ve de gust anar, i això no fa que aquí deixi de venir ningú. I vaig posar això que el 2013, quan s'aplica, tota aquesta mateixa gent que ara diu que no es pot apujar la taxa turística deia que ens anàvem a la ruïna. En aquell moment Catalunya tenia 14 milions de turistes estrangers i aquest any passat va estar fregant els 20 i aquest any els superarà. Per tant, hem crescut un 60% en 10 anys. Malgrat tenir taxa turística, que a més és simbòlica, en els càmpings i en els uts es paguen 60 cèntims. Que és una xifra ridícula. Per tant, passar això un euro i mig o dos euros... és una cosa del turista pagar a gust si a més percep que les platges estan permanentment netes, que les papereres estan permanentment netes i es buiden i es deixen en condicions i els ajuntaments necessiten aquests recursos afegits per poder fer aquesta feina. El que no em sembla bé és que en l'acord del Parlament es digui que una part d'aquests diners de la taxa turística es dediquin a vivenda social. O sigui, els diners de la taxa turística s'han dedicat en exclusiva a prestar serveis als turistes i sobretot als residents. I per tant aquesta és la meva defensa. La vaig fer el 2014, s'ha acabat demostrant que no hem perdut ni un turista per culpa de la taxa i ara si s'apuja passarà exactament el mateix. Estem venent una habitació d'hotel a Llafranc un dia de mes de juny a 140 euros, entre 140 i 142 ningú deixa de venir. Això és un fet evident. Però, en canvi, sí que ens permet a nosaltres tenir uns recursos municipals i dedicar-los a tenir el poble més polit. Repeteixo, pels que hi estan 3 dies i pels que hi estem tot l'any.
Però fa falta que es dediquin a promoció turística, com a tal, aquests diners?
No, promoció no, perquè som un país d'èxit. O sigui, tenim 20 milions de visitants. Som la primera destinació turística a Espanya, per davant de les Balears i de les Canàries, que sembla que són tan importants i que només viuen del turisme. Per tant, Catalunya és una destinació d'èxit. Per tant, crec que no està en dubte que ho seguirem sent, perquè si ho fem bé, si tenim un país net, tenim un país polit, això ajuda que la gent ho digui i vingui. I si es menja bé i tractem bé la gent, això ajuda que la gent vingui. Per tant, jo no poso en dubte la nostra capacitat d'atendre els visitants, no poso en dubte la qualitat de la nostra gastronomia, no poso en dubte la qualitat del nostre paisatge. De vegades poso en dubte la pulcritud d'aquest paisatge, sobretot el paisatge urbà. Per tant, dedicar aquests diners a la neteja em sembla clau.
Entre les entitats que reivindicaven que no es pugés la taxa turística, hi havia el Costa Brava Centre.
Bé, jo he dirigit aquesta entitat durant 40 anys, ara no hi sóc, i per tant respecto perfectament la seva posició, que entenc que venia una mica forçada per la resta de província de Girona, perquè sobretot al sud, on els preus són més brats, doncs hi ha molta resistència a la zona de Costa Brava Sud, de Lloret, de Blana, hi ha moltíssima resistència a la puja. Heu de pensar que el 70% de la capacitat receptiva hotelera de la província de Girona està allà, i per tant el pes del que diu Lloret és molt important, i entenc que Costa Brava Centre, com a membre de la Federació Provincial, no es va veure en cor, diguéssim, de sortir d'aquesta declaració, que a més contenia algunes falsetats que a mi em semblen greus. És a dir, no es pot dir, per defensar que no s'apugi la taxa, que el 50% dels nostres turistes procedeixen de l'àrea metropolitana de Barcelona, i en el cas de Baix Empordà molt menys, perquè els que procedeixen de l'àrea metropolitana de Barcelona en gran tenen solo una residència i sí que venen a l'Empordà, però no paguen taxa turística.
Déu-n'hi-do, m'agrada quan dispares a tort i a dret. Martí...
Bé, és la llibertat de tenir molts anys.
Et queda alguna cosa per dir? Si no, ja ens veiem la setmana que ve a les jornades.
No, agrair-vos que presteu atenció al tema de Cap Roig, m'agrada que hi sigueu i que pugueu aprofitar algun dels personatges que participaran a la jornada. Gràcies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Martí. Fins dijous.
Adéu-siau, bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Passen 2:02. L'atur ha baixat un 4% a les comarques de Girona durant l'abril i el mes es tanca amb 1.169 desocupats menys. Percentualment, aquest és el descens més elevat de Catalunya. Les vacances de la Setmana Santa, que marquen l'inici de la temporada turística, han contribuït a generar ocupació i reduir la xifra d'aturats. Ara mateix, a les comarques de Girona, hi ha 28.500 desocupats.
Les comarques gironines ja encadenen 4 mesos seguits de descens a l'atur i aquest abril, de nou, són el territori català que percentualment ha reduït més la xifra de desocupats. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, durant l'abril hi ha hagut 1.169 persones que han sortit de llistes, cosa que traslladat en percentatges representa una baixada del 3,93%. El descens de l'atur té una explicació clara. Les vacances de Setmana Santa, que marquen l'inici de la temporada turística i que aquest any han caigut tardanes. El sector turístic i també el comerç ja han començat a contractar personal perquè allargui durant l'estiu. I això, de fet, es fa més evident quan es passa la lupa pels diferents sectors, perquè el de serveis, que inclou hotels, restaurants i botigues, ha reduït 987 desocupats. En paral·lel, la resta de sectors, encara que força lluny d'aquesta xifra, també tanquen el mes a la baixa. La indústria ha reduït 84 desocupats durant l'abril. La construcció ho ha fet en 35 i l'agricultura en 27. Sí que és cert, però, que durant el darrer mes hi ha hagut 36 persones sense feines anteriors que s'han apuntat a llistes, cosa que explica que la xifra final acabi situant en 1.169 desocupats menys. Arreu de Catalunya l'atur ha baixat un 1,82%. Per demarcacions, a Barcelona la reducció ha estat de l'1,31, a Tarragona del 3,67 i a Lleida de l'1,28.
Hi ha 1.500 menys aturats que l'any passat.
De tots els desocupats, la majoria es concentra en el sector serveis. El terciari el segueix la indústria, la construcció i l'agricultura. Per últim, a comarques gironines hi ha 2.344 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més a la meitat dels aturats, en concret el 56,76%, són dones. L'estadística del Ministeri també recull que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 1.962 desocupats que tenen menys de 25 anys. A més de continuar reduint atur, aquest abril també es tanca amb més llocs de treball a les comarques gironines, perquè, segons recullen les dades de l'afiliació a la Seguretat Social, el territori ha creat gairebé 12.000 llocs de treball. En concret, n'han estat 11.996. L'estadística del Ministeri d'Inclusió recull que l'últim dia del mes a les comarques gironines hi ha 373.424 afiliats. A finals de març se situaven en 361.428, cosa que suposa un augment del 3,31%. I si es tira un any enrere en el calendari, també per damunt les xifres que hi havia aleshores, en concret un 2,74% més, perquè a final del mes d'abril del 2024 a la demarcació hi havia 363.430 afiliats.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Han detingut i expulsat un home que acumulava 20 detencions per robatori a Calonge.
Sí, la Policia Nacional ha detingut i expulsat l'home que també tenia pendent una expulsió judicial del territori nacional. El cos va actuar conjuntament amb la policia local de Calonge en un operatiu que es va concentrar en l'immoble on l'home dormia de forma il·legal. Per altra banda, la Policia Nacional també ha expulsat dues persones que estaven complint condemna al Puig de les Basses, a l'Alt Empordà, per delictes greus de la salut pública, frau del fluid elèctric, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Els tres expulsats han retornat als seus països d'origen amb vols des dels aeroports de Girona, Barcelona i Madrid. En el cas de l'home de Calonge, tenia obertes investigacions en diversos jutjats per delictes contra les persones i el patrimoni. De fet, acumulava més de 20 detencions per delictes de robatori amb força i també robatori amb violència i intimidació. La policia ja coneixia que era un delinqüent habitual i mostrava molta agressivitat. Per això generava una situació d'inseguretat i alarma social entre els veïns pel seu comportament. A més, l'home havia robat la identitat d'una altra persona que viu a Múrcia i a qui li arribaven totes les situacions judicials de forma continuada pels delictes que havia comès el detingut. Això generava que els agents policials havien de fer la rectificació que pertocava als jutjats corresponents. Finalment, el jutjat penal número 2 de Girona ha emès una executòria judicial per expulsar l'home del territori espanyol. Això va permetre que el cos de la Policia Nacional organitzés un dispositiu policial, conjuntament amb la policia local de Calonge, per tal de localitzar i detenir l'home. El van trobar en el domicili on residia habitualment de forma il·legal. Una vegada identificat, el van detenir i expulsar del seu país.
I la policia local de Palafrugell ha detingut 5 persones que presumptament formaven part d'una xarxa organitzada dedicada a robar, cablejat i coure. Els van enxampar aquest dimarts sota l'autovia, en un conductor sota l'autovia entre Palafrugell i Calella, després que una veïna alertés que hi havia moviments sospitosos. Quan va arribar la patrulla, 3 sospitosos van intentar fugir corrents, però els agents els van atrapar i identificar. Poc després van trobar 2 persones més dins d'aquest conducte subterrani on estaven retirant cablejat de fibra òptica. Els detinguts estaven carregant els materials en una furgoneta on van trobar, la policia va trobar 850 quilos de coure, valorats en 6.000 euros. També hi havia 2 furgonetes més, preparades amb eines per continuar el robatori. Els agents van intervenir guants, eines, comunicadors i documentació d'una 6ª persona, cosa que els porta a concloure que hi ha més persones investigades i implicades. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, i el cap de l'oposició, Enric Marquès, han protagonitzat el primer programa del govern i oposició de Ràdio Capital d'aquest mandat. La trobada ha permès confrontar posicions sobre els grans temes d'actualitat del municipi justament quan arribem pràcticament a l'equador del mandat. El programa es va estrenar ahir a la nit i ja es pot veure sencer a YouTube. Repassem alguns d'aquests dels temes centrals que s'han tractat en aquest programa amb l'Anna Salvador.
Un dels temes que centra en el debat és el conflicte amb Agbar, l'antiga empresa de gestió de l'aigua. L'alcalde ha explicat que l'actual govern ha desbloquejat una situació que limitava la capacitat d'inversió, negociant-ho directament amb l'empresa. Una cosa que diu que l'anterior govern no va fer. Per això, Òscar Aparicio creu que el cap de l'oposició podria haver fet més quan era alcalde.
I vam començar a negociar, la primera vam aconseguir anar rebaixant fins que hem arribat als 2.000 euros, encara que no arriba, que ha de pagar l'Ajuntament. Això vol dir un procés de molta negociació i negociació a les altes esferes. I ells ens van comentar, una de les coses que ens van comentar, però això ho dic amb tota la seguretat, perquè ens ho van dir els tècnics municipals i ens ho van dir els d'Agbar, que fins aquell moment ningú havia volgut com a Ajuntament anar a tancar aquests temes. Sinó...
Enric Marquès, en canvi, defensa la feina feta anteriorment i ha assenyalat que els tempos judicials van marcar el ritme del seu govern. A part d'això, els dos polítics també parlen d'altres temes del programa, com són la neteja i el pla de xoc que va anunciar l'Ajuntament fa gairebé 2 anys. El cap de l'oposició creu que no s'està notant gens i que la Bisbal està igual que abans.
Diu, per tant, que el pla de xoc és només una campanya publicitària.
Com a comunicació, la veritat és que són un 10, i aquí, doncs, mira, nosaltres n'hem d'aprendre, eh? I n'hem d'aprendre molt. Però, bé, diríem que les coses al final, bueno, només fa falta passejar-se per la Bisbal per veure significa el pla de xoc, jo diria que estaríem per la P.
A part d'això, el programa també es posa sobre la taula una de les grans polèmiques de la Bisbal dels últims mesos.
Sí, és la polèmica entre dues entitats, els Voltors i els Geganters, arran de la compra per part dels Voltors del terreny on es fa la Rigotaverna cada any per la Festa Major. L'alcalde n'ha parlat per primera vegada en aquest programa. Explica que va aconsellar als Voltors que no compressin els terrenys perquè es tracta d'un sector de desenvolupament. Assegura que és per això que l'Ajuntament no va comprar el solar en primer lloc. Per tot plegat, Aparicio creu que finalment l'entitat no ha tirat endavant l'operació.
Crec que no han comprat, però crec, no ho sé segur, perquè ells volien segregar i justament han entrat la propietària instància per segregar i se'ls ha denegat, perquè en un sector de transformació no es pot segregar.
Per la seva banda, Enric Marquès també fa una crida al diàleg per no perjudicar una de les grans virtuts de la Bisbal, diu, com és el seu teixit associatiu.
Com finalment, tot això de la Rigotaverna i els Voltors i qui sigui acabi en res, és per mirar-s'ho tots, eh? És per fer un bon anàlisi de què ha passat i com hem arribat a aquest punt de mal rotllo perquè al final no passi res. Comença el Parla Robòtica 2025 a Palafrugell amb activitats relacionades amb la tecnologia, la robòtica i la programació. Aquest festival d'innovació educativa duplica la seva durada. Com ens explica la regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, tindrà lloc avui i demà.
Doncs mira, ja és el sisè festival de robòtica educativa de Palafrugell i és una activitat amb la participació de totes les escoles del municipi que va per diferents nivells i es presenten reptes i diferents activitats que els alumnes han d'anar preparant i fent. Aquest any ampliem a dos dies. Fins ara era només un dia i aquest any serà dos dies. Dijous, demà i divendres.
Declaracions de la Lluïsa Teixidor al programa Així és la vida de Ràdio Palafrugell amb en Rafael Corbí. Les sessions d'avui s'adrecen a alumnat d'educació infantil i primària amb propostes com el Bee Festival o l'Steam Project. Divendres, demà, el protagonisme és pels joves de secundària que participen en activitats com el Tecno Festival, el Palarobòtica Conference i la presentació de projectes del Code Festival. Tres càmpings gironins reben el premi Axi Awards 2025. El Sènia Calahogo Internacional ha rebut el guardó per millor ubicació, el Bellaterra per el més divertit pels nens i l'Àmfora per la millor infraestructura sanitària.
Els guardons s'han decidit a partir de prop de 50.000 votacions de campistes d'arreu d'Europa en una edició que ha tingut lloc a Àustria. El càmping Sènia Calahogo Internacional, com deies, situat a Sant Antoni de Calonge, ha estat escollit com el càmping amb millor ubicació. El seu entorn, en ple camí de ronda entre Platja d'Aro i Sant Antoni, ofereix paisatges de la Costa Brava i activitats a la natura com caiac, submarinisme o snorkel. El càmping Bellaterra a Blanes ha estat reconegut com el més divertit per a nens. Està situat a la platja de Benell, que rep la bandera blava cada any, i ofereix serveis de qualitat pensats per a famílies. L'Àmfora, a Sant Pere Pescador, ha estat premiat per la seva infraestructura sanitària. Té accés directe a la platja, instal·lacions ecològiques i serveis pensats per a nens i nadons. Durant l'estiu manté un servei de neteja actiu les 24 hores i utilitza sistemes de reutilització d'aigües grises. A més, nou càmping gironins més han rebut una menció d'honor. Els càmpings Rodes de Roses, Masnou de Castelló d'Empúries, Les Medes i l'Empordà de l'Estartit, Aquarius, Les Palmeres i les Dunes de Sant Pere Pescador, Illa Mateua de l'Escala i l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonge. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha subratllat que aquests premis reforcen el lideratge del sector gironí en sostenibilitat i innovació.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com vam?
Bé, ja trobava a faltar això dels dijous. Escolta,
sí, dijous, bueno, sí, clar, dijous, és que faltem un dijous i ja se'ns cau el món a terra.
Ja veus, escolta'm. Bé, ja, tornem a ser aquí.
Tornem a ser aquí, amb estrenes de cinema i de sèries. Moltíssima gent que està mirant en plataformes Conclave. També.
Sí, 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 boníssima pel·lícula, ja ho vam dir en el seu moment i escolta, n'hi he fet expressament la millor campanya de màrqueting del món.
Tu no creus que se'n sumaven alguna cosa?
No, no, no.
No, jo perquè crec que, és clar.
Clar, és una novel·la que aquesta ja feia temps que existia i mira, casualitat que ha vingut adaptada. És que, de fet, es va estrenar a Toronto, que el Festival de Toronto és el setembre, crec, de l'any passat, aleshores, saps, va començar a tenir un recorregut i, clar, ha coincidit, però, en fi, ha estat una meravellosa coincidència. No, més gran hagués estat si hagués aconseguit l'Òscar, imagina't.
Sí, 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 sí. Passa que, clar, els hi ha fet un gran favor el papa Francesc morint-se ara, perquè... no, perquè tota la gent que l'hem vist, ara ens mirem el Conclave des d'un altre punt de vista.
Clar, jo des del primer dia, o sigui, ja m'estava fent les faccions, els conservadors, sí, els progressistes, el no sé què, no, allà quan es tanquen... Bueno, però la realitat és molt més calmada que la ficció, perquè aquella pel·lícula també passen coses que... Però està molt bé, no? Allò distribuir... O sigui, descobrir les intríngulis i els secrets d'alguns cardenals, alguns que doncs, tenen alguns delictes a amagar, fins i tot, no? Vull dir que està molt bé, està molt bé.
Va, doncs anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Comencem al cinema i aquesta peripera es diu...
Tierras Perdidas.
I sona així. If you've got the time and the stomach for it, I've got a story for you. A veure, perquè jo quan he buscat el tràiler a YouTube, m'ha sortit el primer, un vídeo, que diu Tierras Perdidas és malíssima.
Doncs no va massa equivocat. És una setmana bastant fluixa, per això he recuperat alguna cosa de les que no havíem parlat, però com a setmana d'estrenes, suposo que també venim, no?, del Pont de Mats, Thunderbolts encara és una pel·lícula que està tirant bastant en cinema, no?, de Marvel Studios. Vull dir, aquesta setmana toca rebaixar i agafar forces fins a Missió Impossible, no?, que arriba d'aquí dues setmanes. I ja comença, diguéssim, altra vegada la cosa forta.
Val.
I Tierras Perdidas, bàsicament, és una pel·lícula que està basada en un relat de George R. R. Martin, que això és potser el més destacat que podem trobar-hi. Un relat de Martin escrit als anys 80, no?, quan encara estava madurant el tema de Joc de Trons, d'un llibre d'antologia que era Amazons 2. I en aquest cas és la història... està protagonitzada, primer de tot, per Mila Jovovich i Dave Bautista. Està dirigida per Paul W.S. Anderson, que és el marit de Mila Jovovich, i a més el director de les pel·lícules de la saga de Resident Evil, no? O sigui, més o menys ja us feu la idea del que us podeu arribar a trobar en tot això. I res, la història és la d'una bruixa que és enviada per la seva reina en una regió devastada, que són les Terres Perdudes, per trobar un poder que salvaria el món, el poble, etc. I per ajudar-la doncs, tindrem aquest personatge interpretat per Dave Bautista, que el guiarà enmig d'aquest desert, aquest apocalipsis que domina aquesta pel·lícula.
Val, però dolenta.
Sí, a veure, és d'aquelles pel·lis... sí, a veure, dolenta, no ens enganyem, però és d'aquelles pel·lícules que tenen el seu públic, no? Vull dir que... És difícil, és l'estrena destacada aquesta setmana i és que em costa vendre-la i tot.
Doncs però... anem a Prime.
Va, anem a Prime, que si més no arriba una cosa bastant interessant, que és La Evaluación.
Yo tampoco.
¿Y si no somos válidos?
Entonces, ¿quién lo será?
Su visita ha llegado.
Interessant per què?
A veure, aquí també ens anem a... No és un món apocalíptic com el que hem vist abans, però sí que el món ha quedat destruït a conseqüència del canvi climàtic, no? Aleshores, què passa? Que no tothom pot ser pare o mare. I la paternitat, maternitat està absolutament controlada. I aleshores els protagonistes d'aquesta pel·lícula són una parella que han de patir això, una avaluació per determinar si poden ser pares. Aleshores ve una senyora a casa, Bueno, primer hem de dir que la pel·lícula està protagonitzada per Elizabeth Olsen i Mish Patel, que són el matrimoni, i llavors Alicia Vikander, que és aquesta avaluadora. Aleshores, aquesta avaluadora passa uns dies amb aquesta parella i determinarà si poden ser pares o no. El que passa és que els seus mètodes són estranyíssims. És a dir, des de passar tots els moments al cantó de la parella, fins i tot els moments més íntims, actua com una nena, ella mateixa, per saber com actuarien els pares davant una nena de veritat. Aleshores, clar, és com veus una noia gran fent com una nena i és una cosa una mica estranya. Bueno, és una pel·lícula interessant, està dirigida per Flor Fortune i la teniu a Amazon Prime a partir d'avui mateix.
Molt bé. Què més? A veure... Digues.
No, res, dic que aquesta també ve del Festival de Toronto, que parlàvem abans, doncs mira, s'estrena a Toronto i ha trigat uns mesos en... perquè no ha passat ni pel cinema i ha anat directament a Prime.
Molt bé. Anem a Nova York, veig, perquè ja he posat el tràiler, veig sí. el ferri que et porta fins a l'Estàtua de la Llibertat, és la primera escena del tràiler.
Sí, i ens anem al barri italià concretament, amb nones. No matter how old you are, there's nothing worse than losing your mom. Thank you so much for remembering me with the fruit basket and all the tangerines and stuff. I lost my cat last year.
De què va això?
Mira, això l'ha dirigit Stephen Chbosky, que és un director molt interessant, que té pel·lícules com Les ventajas de ser un marginado o Wonder, que són bones pel·lícules, la veritat. I en aquest cas reuneix un repartiment bastant important, que ara... Bueno, sé que ara s'explica una mica de què va, llavors ja veiem, no? El protagonista principal és en Vince Vaughn, que se li acaba de morir la mare, i aleshores el que decideix és canviar de vida, no? Deixar la feina, diu, bueno, ara jo vull fer un negoci i el que faré serà un restaurant allà al barri italià de Nova York. I aleshores, bueno, perquè li surti bé la cosa, el que fa és, en lloc de contractar un cuiner, un xef, doncs contracta a quatre àvies italianes perquè s'encarreguin del restaurant, perquè clar, ell pensa, qui millor que la meva àvia per cuinar, no? I aleshores reuneix a quatre àvies i aquestes quatre àvies diguéssim que portaran del que és la cuina del restaurant. I aleshores aquí tens personalitats diferents i actrius veteranes bones i que tenen una llarga trajectòria cinematogràfica totes elles, com Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Tayla Shire i Brenda Vaccaro, que fan de les àvies.
Molt bé. No pinta malament, sembla mona la pel·lícula.
És una pel·li d'aquestes de bon rotllo, sí. D'aquestes per tots els públics, que segurament agradarà bastant a tothom.
Per cert, has vist de Thunderbolts?
Sí.
Ens ha agradat, jo encara no l'he pogut mirar.
A mi m'ha agradat, sí. He recuperat aquelles sensacions de Marvel, sobretot de la primera Marvel, saps? De la fase 1,
sí.
Bàsicament, que eren presentacions de personatges, pel·lícules sense massa pretensions, però ben fetes, divertides, amb un humor que funcionava. Doncs això és el que m'ha semblat Thunderbolts. És a dir, no una pel·lícula que diguis, bueno, espectacular, del millor de Marvel. No, perquè és una pel·lícula petitona, amb personatges molt ben escrits, que és sobretot el que destaca de la pel·lícula. Els gags, l'humor, funcionen la mar de bé i la pel·lícula és molt divertida. Tampoc és molt llarga, són dues horetes i toca temes diferents i l'enfoc dels personatges no és exactament. Hi ha la Florence Pugh, que és la protagonista, que està... Bueno, ella és mitja pel·lícula, eh? Vull
sí.
Dir, és una passada com ho fa.
De què fa? Quin personatge fa?
Ja havia sortit en alguna sèrie i a la pel·lícula de Viuda Negra, que és el personatge que és la germana de la Viuda Negra.
Val, o sigui, la nova Viuda Negra, no? Com van trobant
sí.
Els nous... Tothom qui va morir en les fases anteriors, ara els estan buscant un
sí, agafa personatges una mica de les sobres, és a dir, agafa sí. Alguns de Viuda Negra, agafa també personatges d'algun d'Ant-Man que teníem per allà, i doncs el Bucky, no? Que també doncs, sí. A les pel·lis del Capitán Amèrica, també algun personatge de Falcon and the Winter Soldier, ho barreja tot, incorpora un nou personatge que és el Sentry, que l'interpreta Lewis Pullman, que la veritat ho fa molt bé, i la pel·li és molt resultona.
Sí. Sí, jo encara em sap que hi aniré demà.
Pues te la recomano, sí.
Molt bé, va, doncs anem a una altra estrena d'aquesta setmana, a Netflix.
A Netflix, que és una de les que es va estrenar abans del pont, no la vam comentar perquè no ens va donar temps de por, perquè la quantitat d'estrenes era enorme, i aprofitem aquesta setmana per recuperar-la, que és l'Eternauta.
Envido.
Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo.
Ricardo Darín aquí, eh?
Sí, senyor, Ricardo Darín fent aquesta sèrie de només 6 capítols. Tampoc és que són capítols molt llargs, d'uns 40-50 minuts, com a molt. Ja han dit que tindrà segona temporada, aquesta sèrie, perquè està tenint bastant d'èxit i és una sèrie argentina que el que fa és adaptar un dels còmics més populars del país, que és l'Eternauta, un còmic que doncs, va estar escrit, bueno, un dels seus autors va patir conseqüències, bueno, el van matar, la dictadura, diguéssim, i la pel·lícula ens explica, en aquest cas, la història de... Bueno, que ja hem vist mil vegades, no? Podem dir, en cinema i tal, però que aquest material és potser dels primers que arribava aleshores, no? Que és un apocalipsis, una vegada més, no? Ens fem a l'apocalipsi i en aquest cas doncs, estan allà a Argentina. Està ambientada a l'actualitat, perquè la novel·la gràfica del seu moment està ambientada a l'època en què va estar escrita. No? Ara això ho adapten al present, amb telèfons mòbils i tal, però no hi ha problemes, perquè com que peta la tecnologia, doncs, no sé, imagineu-vos que no tinguéssim ni llum ni mòbils, no? Mm-hmm. Bueno, no caldria imaginar-s'ho massa, ja ho vam patir fa uns dies.
Sí.
Doncs imagineu-vos que en lloc de ser una tarda, va, doncs, dura tota la vida. I aleshores, això se li suma al fet de que en ple estiu comença a nevar. I aquesta neu el que fa és acabar amb la vida de tota la gent que està al carrer. La qual cosa fa que no pugui sortir al carrer. Tots els que estaven al carrer han mort. I els que estan a dintre no poden sortir perquè aquesta neu els pot arribar a matar. I aleshores veiem aquí el Ricardo Darín, que està amb uns amics, allò que queden per jugar a cartes i tal, i descobreixen i succeeix tot això. Estic explicant només el primer capítol, eh? Tampoc vull anar massa enllà ni explicar res més perquè, bueno, ja veureu que us va sorprenent la sèrie i està molt ben feta, la veritat, el disseny de producció és brutal. Ricardo Darín, doncs, què podem dir? Vull dir, és estupendo com sempre amb tot el que fa, un gran actor. I la pel·li està bé, és a dir, sí que és veritat que el tema de coses apocalíptiques i tal ja les hem vist diverses vegades, però dintre d'aquest context, Argentina i tal, és molt interessant. La veritat és que la recomano, la sèrie.
Molt bé. L'Eternauta, va, estrenes de proximitat aquest cap de setmana. Ah, no, perdó, que encara ens queda una, la nova de Star Wars, animació de Star Wars, no?
Sí, anirem rapidetes a les Cròniques del Submundo, que sí, són aquesta sèrie de curts relacionats amb Star Wars, sobretot de personatges que venen de les sèries d'animació de Clone Wars, que en aquest cas doncs, són històries petites contingudes en diferents moments del temps, des del passat fins al present, els orígens fins al moment actual en què es puguin trobar aquests personatges, i ens porten a Zach Ventress i Cad Bane, que són personatges que sorgeixen del món de l'animació.
Molt bé. Cinemes de proximitat, aquest cap de setmana. A Palafrugell tenim Pare Nostre, la pel·lícula del biòpic sobre Jordi Pujol, i també a Un Estoy Aquí, de Walter Salles. A Torruella, espera que se m'està carregant aquí, val, molt lluny, pel·lícula de Gerard Toms amb Mario Casas i David Verdaguer, i també Una noche en Zoópolis, pel·lícula d'animació familiar. I a Begú, i no hi ha cinema aquest cap de setmana perquè hi ha una obra de teatre. Doncs res, això és tot. La setmana que ve, dius que d'aquí dues setmanes Missió Impossible, no?
Sí, que ja està el Tom Cruise presentant la pel·lícula, crec que estava al Japó aquesta setmana, o sigui, està fent el seu tour mundial de presentació de la pel·lícula, però aquí encara trigarem un parell de setmanes a veure-la. Vaig, un parell de setmanes perquè és quan té lloc l'estrena internacional, no?
Molt bé.
Però sí, sí, diguéssim que ja és la següent gran estrena, o sigui, comença al principis de maig, es considera que comença la temporada cinematogràfica d'estiu, i ara doncs començarem a tenir blockbusters, si no cada setmana, cada dues setmanes segur que ens arriba algun.
Vinga, doncs ja en tinc ganes. Re, Ignasi, moltes gràcies i ens trobem la setmana que ve.
Exacte, la setmana que ve tornem a ser aquí. Una forta abraçada.
Vinga, vagi bé, adéu.
Adéu.
Arribarem de seguida a les 9 del matí, 15 graus arreu de la comarca en aquests moments, a Palafrugell un 78% d'humitat. Pel que fa al temps per avui, esperem que els núvols vagin guanyant terreny al llarg del dia. La primera meitat del dia, el sol serà el protagonista. Deixa'm mirar per la finestra. Sí, el sol és protagonista. I com sol ser habitual en aquests últims dies, ja cap a la tarda arribaran més núvols per l'interior que deixaran el cel més tapat. Esperem, per tant, algun ruixat o tempesta dins a l'interior de la comarca, però és menys probable que plogui arran de mar. La temperatura no canviarà gaire i continuarem amb un mar ben tranquil i ben de sud a la tarda. Demà, més o menys el mateix. Dia tapat i ruixats al llarg del dia. Per tant, repetició de la jugada. Dijous 8 de maig del 2025, fins aquí el Supermatí, que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital i que també heu pogut seguir per Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. Tornem demà a les 9 del matí amb tota l'actualitat del dia al Baix Empordà, perquè ja sabeu que el que passa a Calonge interessa a Palafrugell i el que passa a Palafrugell també interessa a la Bisbal, i així amb tots els municipis. Que vagi bé, adeu, fins demà.